Operació RAC1, amb Marc Serra.
Després d'aquest cara a cara sempre agri i de vegades violent entre Marta Cailà i Marc Giró, asserenem una miqueta els ànims, parlem de coses que estiguin del tot contrastades, amb Josep Corbella i Dani Arbós. Què tal? Bona tarda, benvinguts. Els dos homes de ciència per parlar de temes molt seriosos i aparentment contrastats, perquè la primera proposta té pinta d'innocentada.
Però no ho és, eh? Estudis reals i ben fets, com si diguéssim. Mm-hmm. Perquè els científics, com sabeu, s'ho pregunten tot, ho analitzen tot, ho estudien tot, i senyor Marcelí, uns investigadors es van preguntar... amb aquestes dates nadalenques és el millor dia per treure aquest tema. Vostè ja em mira amb aquesta cara.
Doncs
es van preguntar on feia més calor, si al paradís o l'infern, no? Llavors es van basar...
Moment. O sigui, hi ha un grup de científics estudiant això.
No.
S'ha acabat tots els estudis científics de fer fa això.
Fora del seu temps laboral, doncs els agrada investigar altres coses, i llavors van dir...
Fora del seu temps no tenen família, no tenen amics, no tenen llocs per anar.
Aprofiten, hi ha gent que juga a pàdel, doncs n'hi ha que segueixen fent estudis científics fora de la feina.
No, jo estic en contra, però aquest estudi científic...
Hi ha gent que munta maquetes de la Sagrada Família amb escuradents, doncs hi ha gent que fa altres coses, com calcular quina és la temperatura del paradís i quina és la temperatura de l'infern.
Basat en dades experimentals, no?
¿Són científicos de la Santa Sede o són...
No.
Són laicos. Són laicos.
No lo sé, no m'ho estarà en su confessió. Però això es va publicar en una revista científica, una revista que es diu Applied Optics, on miraven, a partir de dades extretes a la Bíblia, quina temperatura feia?
L'Applied Optics.
Applied Optics.
La rep vostè, la rep al bar.
Sí, la...
Òptica aplicada.
Te la porten.
L'Applied Optics. Val una pasta, les revistes científiques. Un dia en parlarem. Bé, doncs, què van calcular? Van agafar, senyor Marcelí, l'Antic Testament.
L'Antic.
Per començar.
El nou no?
De moment anem per l'antic. El llibre d'Isaïes, no sé si sap de què li parlo. Bé, doncs ell es diu...
Una bellíssima persona.
Isaïes, sí, eh? Sí. Li obre la porta a la... Quan se'l troba la cara.
Ja. I no facis aquestes bromes, eh?
D'Isaïes, no. Bueno, però si era tan bona persona, em perdonaria. Vinga, doncs, el llibre d'Isaïes, l'Antic Testament, es diu que la llum que arriba al paradís és 49 vegades més brillant que la que arriba a la Terra, no? O sigui, arriba quasi 50 vegades més radiació. Sí. Això, amb uns càlculs a partir d'una llei que es diu de Stefan Boltzmann, aquests científics un científic que també és mort, senyor Manzoni, no el coneix, no?
Tota aquesta investigació l'ha fet gent morta, eh? Vull dir, no queda ni el científic, ni...
No, no fer l'estudi, no. Bé, la conclusió és que si arriba 50 vegades més radiació que la que tenim aquí, la temperatura mitjana és d'uns 525 graus centígrads. Això el paradís, o sigui, una mica d'escalfor.
Això depèn de la pera.
De quina pera?
De la pera que fa la llum. Antes les peres feien molta més escalfor, ara no en fan gens.
Ara llum freda.
Exacte.
Ja sé què vol dir, llum freda. Però si arriba 50 vegades més llum del sol, perquè ens representa que el sol és el mateix.
No.
Ah, no, és un altre sol? Això no sé si ho van tenir en compte els de Applied
Optics. És que potser a Applied Optics hauria d'haver trucat el senyor Marcelí per fer unes declaracions. Però a veure una cosa, religions i religions, tothom aspirant a arribar al paradís. Si arribes allà i quedes com un pollastre bast, que quan poses un peu allà són 500 graus.
Sí, això és 25 graus.
Això no ha calculat el canvi climàtic,
Sí. Clar, això sense calcular.
Anirà pitjor, no?
Cuando tú te vas cuando vayamos al paraíso, algunos iremos al paraíso, no vas en cuerpo, vas en alma, y el alma no sufre, porque no...
Perdone un segundo, pero al final, a l'apocalipsis, al final se ressuscita el cuerpo, eh?
El cuerpo resucita en l'apocalipsis. Sí. Estaremos todos hechos una mierda.
No, pero resucita todo.
Bueno, pero cuando vas al paraíso, ahí no es l'apocalipsis.
Es que a lo mejor usted no va al paradiso, usted va al...
Es igual, aunque vaya...
Bueno, deixem estar, perquè... Escolta l'infern.
Mira, ara anem al llibre de l'apocalipsi, senyor Marcelí, perquè aquests mateixos investigadors van dir, el cel, segons els càlculs, mirant el que deia el llibre... 525 graus. Anem a mirar què passa a l'infern.
Molt pitjor.
Doncs, segons el llibre de l'apocalipsi, diu... textualment, que els covards, els infidels, els mentiders, els éssers abominables, els assassins, les persones immorals, les que practiquen màgia... No, els científics no ho diu. O les que adoren els ídols, són... A on són? En un llac de sofre en flames. que suposa una segona mort. Això és el que diu aquest d'allò tan agradable. Sofre, sí. Sofre és un llac de sofre en flames, sí, que suposa una segona mort. Això és el que diu el llibre Apocalipsi, que espera a la gent que anirà a l'infern.
Com el llac de Banyoles.
Sí, però de sofre. Però sofre i aquí, flames, aquí sí. Són els científics que han publicat aquest estudi a Playa Topics, on hi sóc en pa, perquè el sofre, el punt d'ebullició està a 440 graus centígrads. Mm. Vol dir que per sobre d'aquesta temperatura no pot haver-hi un llac de sofre, sinó que el sofre seria un gas.
Clar.
Per tant, si a l'infern el sofre està líquid, vol dir que l'infern està per sota dels 441 graus. Per tant, la conclusió és que fa més calor al paradís que a l'infern.
Perdona.
Què li sembla, senyor Marcelí? Bravo!
Doncs això és que... O sigui, 525 al paradís i 441 a l'infern.
Això és el cas segons la Bíblia, llegint l'Antic Testament.
Els dos sí, però n'hi ha un que trotejes més aviat.
Sí que aquest estudi va rebre, molts altres científics, van
rebre crítiques, va rebre crítiques.
Perquè, per exemple...
Que estrany, no?
Va rebre algunes...
Que estrany, perquè es veu molt sòlid.
No, però és sòlid. Però, per exemple, què passa? Només una de les correccions o dels suggeriments que fan altres científics per millorar l'estudi.
Sí, que potser l'infern i el cel no existeix. Correcció, bueno, també, poder, no?
Entrant en que sí, a l'infern, què passa? El que no sabem, o sigui, el sofre, hem dit que es torna gas a 440 graus. Però, clar, això és a la nostra pressió, a la pressió atmosfèrica, la que tenim aquí a la superfície. Clar, el que diuen és que a l'infern, si està tan a sota, potser hi ha molta més pressió, i llavors li costa més tornar-se gas, i per tant potser la temperatura és una mica superior. Però bueno, que no ens moríem gaire d'aquí.
Però vostè quan va ser mort, abans de començar a finals de la temporada passada, el cel, que, si estava calent o què?
Si estava una temperatura...
Ole. Vostè que va tenir un peu i mig allà...
Sí, bueno,
no va travessar el túnel.
Després a Sant Pere, va dir, bueno, a veure, un moment, mira uns números, hi ha unes xifres, hi ha unes coses, i després entres un moment, ja hi ha com una mena de antesala.
I l'antesala, quina temperatura feia?
Llavors van cridant per números.
Mora meva.
I un soturno,
Mora meva, sí.
Hi ha una germació de por, eh? No, allí s'estava... Ole, però vull dir, dius, no podies estar més bé.
Perfecte. Potser a la sala hi ha aire condicionat abans d'entrar al cel.
Jo no ho sé, però després que em van fer baixant sí que fas una mica més de fresca.
De fresca. Per posar-se el jerseiet, no? A l'hora de baixar.
A l'hora de baixar, sí. A l'hora de pujar... vas més ràpid.
Bueno, una investigació més preocupant, diguem. Bueno, la primera ja és preocupant, perquè no es pot anar ni a salir a l'infern. Al purgatori s'hauria de buscar quina temperatura fa.
Hi ha flames,
Josep, el retorn del xarampió.
Efectivament, el retorn del xarampió. Aquesta és una de les males notícies de l'any 2018.
Veus que bé?
I és que ha ressorgit el xarampió, especialment a Europa. Això? El primer que s'hauria d'aclarir és que el xarampió és una malaltia potencialment molt greu, que tot i que la majoria dels casos es resolen sense seqüeles, en un de cada 1000 casos és mortal. I entre els que sobreviuen n'hi ha que queden amb hi ha nens que queden amb discapacitat intel·lectual permanent i amb sordesa per tota la vida. Per tant, és una malaltia per prendre-s'ho en sèrio. I fa 50 anys, les persones que avui dia tenen menys de 50 anys, quasi ningú l'ha passat el xarampió, però els que en tenen més de 50, quasi tots l'han passat. Mm. Fa 50 anys causava més de 2 milions i mig de morts a l'any, que això, per tenir una idea, és el triple del que mata avui dia la sida, o 6 vegades més que el que mata la malària. Per tant, és una malaltia per prendre-se-la en sèrio. Què va passar fa 50 anys? Doncs que va aparèixer una vacuna. Una vacuna que és segura, que és eficaç i que és barata. I hi ha hagut grans progressos fins fa 2 anys. Aleshores, aquests últims 2 anys ha rebrotat. Per què ha rebrotat? Doncs el que passa a cada país és diferent. A l'est d'Europa, per exemple, a Ucraïna, que és on hi ha més casos de tota Europa, el problema és que hi ha un sistema sanitari, hi ha una situació política complicada, un sistema sanitari que no aconsegueix contenir els brots. I això fa, doncs, que les taxes de vacunació siguin subòptimes. El que passa a Europa Occidental és diferent. Els països més afectats són França i Itàlia, que curiosament són els mateixos on hi ha polítics que alimenten l'escepticisme per les vacunes. Per exemple, Marine Le Pen a França o el Moviment 5 Estrelles a Itàlia. Uh-huh. I tenen, doncs, a cada un d'aquests dos països, quasi 3.000 casos. Hi ha hagut aquest any 5 morts a Itàlia i 2 a França. Per tant, hi ha una coincidència entre, diguem, el moviment antivacunes alimentat pels polítics populistes i sí. el rebrot del
cel. També hi ha una coincidència entre la ignorància i segons quins partits, ara, també passa això.
Eh? S'haurien d'anar tots, els que no es vacunen, tots a un país, saps? Que es digués, no me vacuno del norte, per exemple, saps?
Sí. Tots allà. Vol dir que vostè, i entre ells, no?
Entre ells ho vagin contagiant,
si hi ha una passa, diguem-ne, doncs mala sort.
No me vacuno del norte.
El que val la pena recordar és com va aparèixer el moviment antivacunes. Això és obra d'una persona que mereixeria anar a l'infern del qual parlava el Dani.
A cremar-se, a cremar-se, sí.
Espero que no es refereixi a la meva persona.
No, 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 vostè està en la línia, però...
Gran portaveu, però no vaig ser, en aquest cas, no vaig ser la precursora.
Vostè i la seva persona, això de les vacunes, no ho veuen molt clar.
Però vostè sap per què estava en contra de les vacunes?
Perdoni?
Vostè sap per què era escèptic envers les vacunes?
Perquè les farmacèutiques estan al darrere i, per tant, hi ha un negoci que això ho haurien d'estudiar.
Doncs no era per això, ara li diré per què estava en contra.
No era per això, es veu, eh?
Això era obra del doctor Wakefield, que era un metge britànic, que l'any 1998 va publicar un estudi que deia que que relacionava l'autisme i els quadres intestinals de nens petits amb la vacuna. Aquest estudi es va publicar en una revista que es diu Lancet, que és molt important, perquè Lancet, quan va rebre aquest estudi, va pensar si això és cert, realment, és molt important i és molt greu. Aleshores, a partir d'aquí es va sembrar el dubte sobre les vacunes, a partir dels primers anys 2000. Què va passar després? Es va demostrar que el senyor Wakefield s'havia inventat les dades.
Fixa't.
Es va inventar que s'havia inventat una malaltia que li va posar el nom de enterocolitis autística, que va crear dues empreses per dissenyar proves de diagnòstic d'aquesta malaltia i després vacunes que no serien perilloses, com ell deia, que tenia un pla de negoci per guanyar 43 milions de dòlars anuals.
Fixa't, quin bandido.
I que això es basava en vendre el test de diagnòstic, sobretot, i en estimular que els pares de nens amb autisme presentessin recursos contra les companyies farmacèutiques.
Aquest
era el model de negoci.
Molt bé.
Aleshores, després d'això, la revista Lancet va retirar l'estudi, el Col·legi Reial de Metges Britànics va retirar la capacitat d'exercir el senyor Wakefield, ha quedat totalment desacreditat, però el dubte estava sembrat. I llavors aquest dubte ha anat, diguem, alimentant el moviment antivacunes, alimentant els dubtes de la senyora Forcades, per exemple, i és el que explica que avui dia a Europa Occidental estigui rebrotant el sarampió.
Déu-n'hi-do la història d'aquest despropòsit. Parlant de despropòsits, falten 4 minuts per acabar aquesta hora de programa, 4 minuts per acabar aquesta secció, i ja es nota en l'ambient la pressió popular perquè parlem del següent tema.
Sí.
Titulat, què es posa la gent als orificis? Sí, i curiosament li toca al Dani Arbós explicar-nos
que és l'especialista.
Sí.
No, home, perquè això s'ha publicat recentment, acaba l'any i la gent es fa balanç, no?
Doncs, crec que acaba l'any i la gent es posa coses als orificis.
No, és una manera d'acabar l'any diferent, sinó que es fa balanç de coses i llavors la comissió...
De quantes coses?
No, però s'es fa el assaig de què ha passat durant l'any.
Sí, sí, que sí,
el resum anual.
Sí, sí.
No, de les notícies.
El resum anual, no? Seria, en aquest cas
de tot, no només anual. Pues, sí. La Comissió Nord-Americana de Seguretat de Productes, què fa? Doncs fa el que fan tots i ha fet un resum de les coses que la gent es fica en els orificis corporals i que després no es pot treure i necessita ajuda mèdica, perquè clar, molta gent
és psicològic en alguns casos.
La gent
també
es pot ficar el que vulgui, però si s'ho pot treure i no se n'assabenta ningú, no passa res. En aquest cas és que han anat a urgències i llavors a través dels informes mèdics han fet un resum, el publiquen cada any i sempre el fan, està organitzada per orificis corporals, per exemple comencem per l'orella, anem de dalt a baix,
doncs,
des d'un collaret a un llumí, a cargols d'aquests, un llumit, sí, cargols d'aquests de bricolatge. Per exemple, hi ha una persona que es veu que sempre es posava paper higiènic a l'orella i llavors li va entrar i no el podia treure. Crispetes, bueno, una mica de tot. Una clau d'un cotxe.
Sí, és que tu dius amb una aparent normalitat, però clar, aquí hem d'anar processant cada cosa.
Clar, pensa que als Estats Units hi ha molta gent, i llavors hi ha gent que fa de tot.
La clau del cotxe va molt bé per la cera.
Sí, deu ser aquest el problema.
Però clar, si vostè va furgant i depèn de com sigui la clau, entra i no se la pot treure, recordem que això és que han anat a urgències a que els hi treguin.
Però, com que hi ha gent molt interessada en aquest tema, la Xenia Lobo m'ha dit, sobretot, una de les productores del programa, digues que trobareu aquest rànquing complet a Twitter i al Facebook del programa, perquè la redacció ha agradat molt aquesta notícia. I llavors tot el llistat complet de les coses que s'ha posat la gent als forats ho trobareu a les xarxes socials del programa.
L'Oteria no n'ha trobat, l'Oteria? No, però... No, perquè serveix per tapar forats, diuen.
El nas, una papallona, tecles d'un teclat d'ordinador i que aquest van posar que estornudant en va poder treure una i l'altra no, l'altra li van haver de treure quirúrgicament. Xiclets a la gola...
Com et va parar una tecla al nas?
No, home, doncs te la poses... No, home, però aquí te la poses... Això no,
per jugar.
Per exemple, no entrarem molt en detalls, perquè per l'hora que és, però per exemple, el penis, doncs a mi un dels que m'ha inquietat, hi ha un clip de metall, per exemple, un tal de bolígraf, però jo el que més m'ha inquietat del penis és una fitxa de Dominus.
Com?
Trobo que no sé com van a parar. Això no sé com van a parar.
Una fitxa de Dominus...
No, la mida no la diu.
El pito doble.
Pito doble.
Pito doble. O sigui, una família X, diguem-ne, mai més ben dit,
jugant a Dominus,
un dia va obrir la caixa dels Dominus i faltava un doble 6.
Faltava un doble 6.
Feia uns dies que el pare de la família, doncs, a l'hora d'orinar, feia uns crits, no? Per la raó que sigui.
També una forquilla, allò a vegades, si no se te
la pots... Que no veus, no pot ser això.
Que sí, home, que això són informes mèdics oficials. Ja no entrarem a la vagina, que també s'ha trobat moltes coses, però el recte trobo que també dona molt de sí. Hi ha tot
el... Però això, que no, el recte?
Hi ha tot el concepte boles, de golf, de billar... A mi la que més m'ha cridat l'atenció, per això és una... Aquesta és una bola d'arbre de Nadal, perquè són fràgils. No, que tu, una bola d'aquestes, en general, no són...
Llisa o en relleu?
No ho sé, això no ho sé.
Mon Pare Noel a dins, no? Però, la bola dins la bola.
Que estigui sencera, trobo que té molt mèrit. Un got de xupito, també.
Va, per això,
una targeta a la memòria.
Un got de xupito podria arribar a ser que algú s'hi assegués a sobre, per la raó que sigui, i allò que vés entrant. Ara, una bola de Nadal ja ho trobo més difícil de justificar.
A veure, com travessa calçotets i pantalons?
Per la raó que sigui, ja ho he dit. T'he de
dir que has donat el clau perquè a molts dels informes mèdics, clar, la persona que va a urgències intenta explicar...
Què diuen?
Per exemple...
Un senyor amb una bola de Nadal al cul, com ho pot justificar? Això no es pot justificar.
Un que tenia un raspall de dents diu que estava jugant a saltar una cadira i que hi havia un raspall de dents i se'l va clavar. Una pota de telescopi, aquest seria el més científic.
Sí. Això us ha passat a vosaltres, al vostre grup de WhatsApp de científics?
No, de científics.
Hosti, tinc una pota de telescopi i no la trobo.
A mi lo del mòbil...
Un mòbil, també?
Me inquieta mucho. ¿Cómo te puedes un mòbil?
No ho sé. I un quinto, també, de cervesa.
Ah, creia que era un quinto de...
No. I un clauer de llanterna amb la pila corresponent. Tot això i moltes més coses, tot el tipus de pots, de xampú, tot això el que es pugui imaginar, i més són el que s'han anat trobant doncs, els metges a urgències als Estats Units al llarg del 2018.
Ha sigut un any complet, eh?
Si trobo... Penseu que feu coses absurdes a la vostra vida, penseu que hi ha gent que està bastant pitjor.
Tres vegades.
Com em marejat.
Jo, escolti'm...
Si li falta una bola de l'arbre de Nadal i no sap on és, busqui bé.
Es fa gràcia, eh? Que li fa gràcia.
Sí, fa gràcia el senyor Marcelí.
Es fa gràcia.
Bueno.
I una targeta de memòria, eh? Com hi va parar? Saps d'aquestes SD de
Ara, lo que sí me parece...
¿Cómo iba a parar ya?
Si te quitas el móvil, mejor te queda adentro, ¿no?
Curioso que sí. Hay muchísimas más cosas que se han encontrado en el culo que no en el chirri.
No, porque, claro, primero... ¿Qué es este vocabulario?
Ay, perdón, ¿cómo dice aquí?
No, tienes razón.
En el ano...
Tienes razón.
Que en la vagina.
Porque estos son
la
los que...
La vagina son cuatro cositas.
No, porque, claro, son las que necesitan ayuda médica.
¿Vos dir que son más fácil?
Clar, perquè sí, home, perquè depèn del què. Home, una targeta de memòria depèn de com te la pots treure tu mateix.
Home, a la vagina, nens han sortit, eh?
Sí. Es veu que sí.
No podrà sortir una targeta de memòria.
Bueno, realment... Estem esgotats.
Tot això és seriós, eh? Tot i que sigui avui el Dia dels Innocents, no és cap innocentada.
Bueno, escolta, l'any científic veig que ha provat molt. S'ha pogut dedicar temps a moltes coses, algunes serioses, altres més superficials. Està mal dit en aquest cas, no? Perquè el que hem parlat de gent superficial...
No, era molt intens.
Molt intens que, escolta, més se l'acaba. Em fa un munt de gràcia. Josep Corbella, Dani Arbós, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Bon any.